mèrit immens.
Sí, 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 sí. I això també és mèrit de vostre, dels tertulians i col·laboradors de la redacció d'Esports de RAC1 i dels oients. A veure, la pregunta era boníssima. Per què el Barça no ha invertit 35 més 10 en un pivot, Paco, no? Et preguntaves tu.
Sí. Supongo que habrá alguna explicación que se me escapa. Sí que es verdad que posiblemente el Barça sí que necesita un suplente de Lewandowski, pero si Xavi llevaba semanas, meses insistiendo que la posición prioritaria para reforzar era la de pivote porque no iba a estar Busquets, yo me pregunto por qué ahora no hay dinero para esa posición y tienes que irte a segundas, terceras, cuartas y quintas opciones y posiblemente nadie.
A veure, no ens enganyem, obviamente era impossible la clàusula de rescisió,
bueno.
I Kimmich era una negociació molt dura que ara mateix el Barça no pot afrontar fins que no faci una gran venda, i per tant ha anat a la tercera opció, que és Brozovic.
¿Cuánto vas a invertir por Brozovic, si invirtieras?
No, has de pagar un traspàs, perquè té contracte fins al 2026.
¿De cuánto?
¿Qué? ¿20? T'havien de posar a pagar 20-25.
Jo, disculpeu, però entre que em perdo amb el fair play i els canvis continus, que avui ha hagut un altre, em sembla.
Sí, ha flexibilitzat el fair play la Lliga.
I les versions, és molt complicat, eh? És molt complicat perquè jo entenc el que diu el Paco. Al final, aquest noi, Vitor Roque, es parla de 35 més 10. Al final, la clàusula de Zubimendi...
6 anys, vull dir que els 35 més 10 s'amortitzen 6 anys, són 9 milions per any.
Sí, però
això és una inversió de 9 milions per any, ara mateix.
A mi el que em sobta és que nosaltres, els periodistes, podem donar noms de possibles fitxatges o de que agraden aquests... però no inventem, perquè després el mateix entrenador surt i diu que Kimmich li encanta i que Zubimendi li sembla espectacular. Què vol dir? Que si ell no hi pensés en aquests futbolistes, mataria el tema directament. Igual que quan es va parlar de Messi, si ell no hagués estat en contacte amb Messi, no s'hagués plantejat que tornés Messi... hagués matat el tema al minut 1 i hagués dit, escolta, deixem el tema Messi perquè és impossible, ell no vol venir i jo no hi conto perquè ja és un episodi passat. O sigui, aquí es parla de coses que, de les que s'ha parlat internament. El que a mi em sobta és que avui t'ho diguis aquí, i no perquè t'ho inventis, sinó perquè algú t'ho diu, que ara mateix el Barça no pot fitxar res, quan fins fa 2 mesos o mes i mig el plantejament de l'entrenador era un pivote tipus Kimmich, sí, o Zubimendi,
sí. Top. Era top.
Gundogan i Messi. I això no es paga amb sucos, eh?
No, això eren... Va ser que venien 2 gratis i per tant era el sou de Messi, 25-26 milions més els 9 de Gundogan.
El que vulguis gratis, però la fitxa és el tema fair play salarial, eh? I amb Kimmich o Zubimendi havies d'anar i pagar una pasta, que això no és tan problema, ens expliquen, perquè això és amortització i tal, però, sí. Home, per sortir dels seus clubs hauries de pagar-los... bé, és a dir...
Però digue'm una cosa, Messi s'hagués fet si ell hagués tingut paciència. Després no sé com l'haurien inscrit.
Que no ho sé.
Però que, no vull dir que
però que no ho sé. Que... Jo el que dic és que els plans aquests que es tenen per poder incorporar Messi, Gundogan i Zubimendi o Kimmich, a mi el que m'estranya és que a 30 de juny o a 28 o 29 et diguin ja que això ara no es pot portar res,
no,
quan només ha caigut un.
Que ara, bueno, mateix,
Íñigo,
que ara, que mateix, igual. Ara mateix necessiten una gran venda, que això també estava en aquests plans de Messi, Gundogan i Kimmich, hi havia prevista una gran venda.
Però això no s'explicava. El que s'ha d'explicar les coses sempre, perquè si no portes a la gent la frustració, és dir, o ens venem aquí un crac que ens dongui molta pasta... I per fer play
que tot sabem
molt,
era,
perquè a més
tot
a més
estem era.
Alonso.
Clar.
Sí, però dic que a sobre, sí, però estàs en el 40, ara has passat al 50, però estaves en el 40%. És que són molts diners. Amb la regla del 40 has de treure molt per poder afrontar el que tu necessites en aquests plans.
Hi ha vegades en els clubs es viuen realitats paral·leles, no dic que sigui el cas, perquè Xavi Hernández, si hi ha un entrenador que sap perfectament el que es cou, n'és ell, però de vegades no són del tot conscients. Lo normal en un club és tenir uns directius amb agulla de corbata, i en aquest moment en el Barça jo veig persones arremangades.
Però tu no trobes a faltar un CEO que agafi i digui...
No, jo sempre ho he notat a faltar.
Esportiu,
sí, però a manca d'aquest CEO,
marketing, econòmic, entrenador, esportiva... senyors, les càmeres, el dibuix econòmic és de... aquest. I per molt que ens agradi
Fernando, a manca,
Clàudia
a manca
Schiffer...
CEO, les càmeres de televisió estan cansades de veure un Eduard Romeu arremangat cada dia, ja passen hores, a l'Àngel Riudalbàs, al Puig viatjant amb el Guiu i amb altres directius que ja no saben on anar a buscar diners. La veritat és que la situació és aquesta. I dins d'aquest nou paradigma, que és un nou paradigma, és que no havia passat mai que la urgència financera fos d'aquest calibre. És absolutament brut. Total. I no es pot arribar a dissenyar res sense la possible sortida. I la possible sortida no es pot saber hores d'ara, entre altres coses, perquè no estem ni a 30 de juny, però serà un estiu, i serà un estiu molt mogut, sabent els mercats, a més, que el club ha de vendre per poder inscriure, i això encareix moltíssim l'arribada i abarateix la sortida. Tot plegat, un gran marrón.
Bueno, ¿se va a poder solucionar? Esa es mi pregunta, porque si hay jugadores que se enrocan en no marchar, véase Ansu, véase Ferran Torres. Aquí entonces, ¿qué pasa? Bueno, si no consigues vender a nadie,
¿a qué sí no li has de donar la carta de llibertat? Començant per aquí,
no, per exemple. Claro, eso es una evidencia.
Aquí al final la patata calenta és per l'entrenador. És per l'entrenador, tristament, perquè al final l'entrenador és qui els té allà...
I no les puede decir que no los quiere, porque a lo mejor se los tiene que
vender. Ah, és que el problema és que tu li has de dir a un jugador millor que te'n vagis, millor que te'n vagis, perquè és que no jugaràs, i l'altre et pot dir, ja veurem si jugaré. Ja veurem.
No crec que s'enfrontin a Xavi. Si Xavi, Xavi ha aconseguit una cosa aquesta temporada, no és justament arribar a l'excel·lència de joc, perquè no ha arribat a l'excel·lència de joc, ell mateix ha tingut dubtes, 4-3-3, 4-4-2, quadrat, no quadrat, però en canvi ha aconseguit fer una pinya. I aquesta pinya, al voltant de l'entrenador, que ha estat absoluta tant la temporada passada per passar de la novena posició fins a la segona, com aquesta temporada per deixar el Madrid a 10 punts, ha estat gràcies a la complicitat i a la solidaritat del grup. En aquest sentit, Xavi ha d'agafar amb total honestetat el jugador amb el que no hi compti i que li digui mirant-li els ulls. Digue, però, escolta, mira, la temporada vinent és que no comptaré amb tu perquè correcte, necessito un altre partit.
Però has de calibrar bé, Lluís.
Però has de canviar
tot. Perquè si tu t'han
dit... Però l'has de canviar per un altre. Potser no pots fitxar l'altre.
No, ha de ser tasca de l'entrenador.
Ho dic en el sentit, Fernando, que tu pots dir, a veure, haig de decidir amb qui compto, qui no, val, m'invento. Ansu no hi compto. Ansu no, la temporada que ve no tindràs minuts, jo crec que és millor que busquis una sortida, i el club et diu després, hòstia, no portarem un nou, eh?
Correcte.
Clar, tu has d'anar, després has d'anar a buscar aquell tio i dir-li, ei, Ansu, que se m'ha lesionat Lewandowski.
I a la segona jornada se lesiona Lewandowski.
Que tu, allò que et vaig dir... Això, però ara tu rendeix-me, eh? És a dir, clar, tu has de calibrar ben bé si vas fora a dir-li a algú que no, o t'esperes una mica i dius, bueno, m'espero a veure si arriba algú...
Perdona.
És a dir, quan ho fas? M'entens una mica?
No com has de calibrar molt bé...
I tenim el Vitor Roque, que cada dia ens aixequem i ha fet dos gols a Brasil, i clar, tot això escalfa el culer.
Però com tigrinho.
No hi ha dia que no m'aixequi, vegi dos gols de Vitor Roque, que ja no se sent d'aquesta...
Vam trucar al Brasil i ens va tirar una miqueta de gerra, sense glaçons, no hi havia glaçons, però...
Que encara li queda, per ser un jugador combinatiu.
Llenguatge futbolístic per combinar.
No, però, per exemple, el tema dels fitxatges, com diu el Roger... L'any passat, més que li van obrir la porta a Frenkie de Jong i es van dir coses gruixudes de Frenkie de Jong i el tio va aguantar el tirón, titular, i ara vés a dir-li alguna
cosa. No, ara no te'l vendries, ara.
Perquè bueno, depèn de l'oferta i si ell vol marxar, però vull dir...
Ja has trobat una funció brutal.
Clar, sí, però tornes una, per què tornes una, Frenkie de Jong?
Perquè té cartell i donaria calés.
Ah, amigo, i qui deixen el seu nom? Clar, és que aquí està la clau de tot plegat. Es necessiten quartos. Jo no sé d'on ve la filtració, no sé qui posa sobre la taula de nou el nom de Frenkie de Jong, però algú el posa sobre la taula.
No, perquè suposo que si els que tu vols que surtin no volen sortir, si t'arriba una oferta de 90 quilos o 80 quilos per ell... Hauràs de tornar a picar a la seva porta i dir-li, Frenkie, que ha arribat això, com ho veus?
És que no tenim tants jugadors que ens ofereixin 70 o 80 milions.
Però seria tan poc popular.
I dels 4 o 5 hi ha 2 o 3 que són intocables. Gavi és intocable, Pedri és intocable i Araujo és intocable. A partir d'aquí queda Koundé, queda Frenkie de Jong.
Però l'any passat jo crec que hi ha part de l'afició que això ho hauria pogut assumir. Este verano jo crec que és inassumible.
Ha de ser un cas
desesperable.
I menys en un mig camp que ha quedat empobrit amb les marxes.
No passarà. No passarà. Vinga, remata el que vull parlar de Fede Valverde.
Que vas tan... Bueno, tot és tan estret que arribarà el moment en què diguis no em reforço perquè no puc reforçar-me més o em reforço absolutament low cost i a veure si puc lluitar per tornar a guanyar la Lliga i fer un equip molt competitiu a Europa, d'allò que guanyi 1-0, 0-1, o que un dia algú trenqui el tabú i digui, escolta, doncs em venc a un tio fet a la Pedrera per 70 quilos. Jo no me'l vendria, però vull dir que algú pot dir, Araujo, quan donen per ell?
Què vols dir, que tenim centrals de sobres i que pot ser algú, no, algú té la idea, algú té la idea, no?
Saps? O sigui, però donarà més per Araujo que per Christensen? Jo no me'l vendria mai, Araujo, perquè jo crec que és la base d'aquest Barça campió de Lliga. Però, Gavi, jo, Pedri...
Saps què passa? Que
aquests són els que tenen mercat de veritat, no ens enganyem. Ja, això, és que els bons això, són aquests.
Però això el Barça ho ha de fer, resta, ha de fer en una situació molt desesperada. Ho ha de fer en una situació molt desesperada.
Doncs llavors, llavors no ens fem trampes. Perquè Rafinha, si te'l vens, quant t'han de donar per tenir un benefici amb un 40% o un 50%? Quan et va costar 65 quilos.
Jo crec que està a punt d'esportar Rafinha, no me'l
va dir. I Ferran Torres, quan l'has de treure perquè et doni benefici, per poder cobrar, quan porta aquí només un any i mig? No ens fem trampes, tu.
Dembélé.
Jo et dic una cosa.
Però Dembélé ara té una clàusula que són 50 i 25 per ell.
A veure, escolta, que tens un bon porter, tens una magnífica defensa, i tens un davanter que et fa gols, i a més Dembélé i Rafinha, que quan estan bé també fan gols. No, el que has de fer, i ara has fitxat a Gundogan i tens a Pedri i a De Jong, jo això no ho tocaria. A partir d'aquí porta el que puguis, al pivot. I una mica de fons d'armari.
Una mica més de banqueta.
Però el que no podem fer és, ara me'n trec un que m'interessa per tenir diners per portar-ne dos o tres, que són un pagat. No, això no ho faria.
I apostar per la gent de casa, tu, i apostar per la gent de casa. Sento parlar del xaval aquest, del turc aquest, que jo té pinta de
portada, ser... Portada de l'As, diria, avui, no? Diria que portada
sí,
diria,
jo
Guler, no?
Guler. Té molt bona pinta, eh? I entenc que el Barça l'estigui a sobre i que estigui molt pendent.
Però no hem d'embogir per aquestes perles, perquè et pots dir molt bé o molt malament.
Jo el que vull dir és, ja ens hem oblidat de la Minja Mal?
No, todo va muy rápido, rápido todo.
Ja, però aquest jugador jo el veig que entra des de banda dreta cap al mig, amb una esquerra molt bona.
Jaume Marcet
ahir. Que xuta des d'allà.
Jaume Marcet ahir va dir la futura nova estrella del Barça serà Lamine Yamal.
Llavors ja està.
El que jo he vist al futbol base és un jugador diferent, diferent absolutament, i ja hem de començar a donar minuts.
I quants tios que entren de dreta, des de la dreta, amb cama esquerra, tenim?
No, cap.
No.
No, home, sí.
Tens a Dembélé, Rafinha. Tens a Rafinha.
Ah, a la dreta, deies, perdona.
A la dreta,
sí.
I
la dreta,
tens a Lamine,
Rafinha,
i el Ferran no és esquerra, però tens allà. I portem un altre.
I Lamine Yamal pot jugar per l'esquerra, també.
Queda molta feina, va fer molt d'estiu, eh?
Sí,
de fet, el mercat de fitxatges oficialment s'obre l'1 de juliol. S'han anunciat coses, però no es poden començar a inscriure fins a l'1 de juliol.
No,
a veure
sí,
què
sí
passa.
Que espero...
Si encara no ha començat el mercat i estem tots esgotats.
Sí que espero que amb aquest aval que ha hagut avui a la Junta...
Sí, medalleta per Marta Ramon, eh?
Vale? Que va dir a la Marta el tema que
aquest aval...
I que la
aval perquè no et sancioni la Lliga, perquè no has complert amb el que li vas dir que retallaries a les seccions.
I l'Eduard Romeu, l'altre dia, en una trobada que va bé i que va anar al Roger, també van explicar que amb aquest aval ja es podrien inscriure els jugadors amb els contractes renovats. O sigui, confio que jo quan li fots l'hòstia al ketchup que no surt, a partir de l'1 de juliol...
Sí, seran
surti el ketchup,
els nous contractes de Gavi, Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Iñaki Peña.
Déu-n'hi-do.
Si això pots inscriure-ho ja.
Déu-n'hi-do.
I Íñigo ja veurem. I Gundogan no has de fer espai.
La inestabilitat aquella del Gavi, que ara està inscrit, però per un tema judicial, eh? No perquè tinguis... Uh-huh. És per un tema judicial. Doncs tots aquests que entrin, com a mínim que estiguis al dia...
Araujo porta la vida esperant, també. Eh?
Ara la vida esperant. No, i hauràs de renovar Valde, eh? I a la Minja Mal.
Quedarà aquest, sí senyor. Sí, senyor.
I aquí al mig el gran xó de l'Espai Barça. És que de veritat que vivim en un club... Uh-huh.
Que bé que ens ho passarem els pròxims mesos.
Si tot acaba bé, al costat de l'estàtua del Cruyff hauran d'emposar l'estat de la Eduard Romeu, que deies tu.
Això també és veritat. Recordeu això que deia Javier Tebas?
La provocación es un atenuante, nunca es la justificación del hecho, ¿no? No es es una acción reprobable, ¿no? Y la provocación, que se dice que hay, pero que no está demostrada, pero si hubiese, pues sería también reprobable, pero en otros niveles, ¿no? No podemos comparar una agresión, ¿no?, con lo que ha habido, ¿no?
No podemos comparar una agresión con lo que ha habido. Lo que ha habido va ser l'agressió de Fede Valverde, jugador del Madrid, al pàrquing del Bernabéu, a Àlex Baena, jugador del Villarreal. I Ancelotti deia això dies després.
Valverde lo he visto bien ayer, hoy motivado, como todos los equipos. Ha entrenado bien, lo conocemos muy bien nosotros, lo conozco muy bien yo, tiene, Federico tiene cualidad humana especiales, extraordinarias, de lo que ha pasado, es, no quiero comentar lo que ha pasado, pero estoy cierto que mañana va a darlo todo, como siempre.
D'això em falla dos mesos, i avui, Dani Aguilar, hem tingut proposta de sanció per Valverde.
Sí, d'aquest cop de puny, que com deies, va exhibar el jugador del Madrid, Alex Baena, el jugador del Villarreal, per aquests presumptes comentaris molt greus del jugador de l'equip groguet. Doncs bé, el jutge instructor ja l'ha donat una proposta al comitè de competició. Són 5 partits, 4 més 1. Una informació avançada per la cadena COPE, una proposta, per cert, per la qual tant Madrid com Villarreal poden recórrer en els propers 10 dies, en els 10 dies poden presentar recursos. Al Madrid, de fet, ens expliquen des de Madrid que ho faran amb vehemència per tal de rebaixar aquesta sanció, que serien de 4 més 1. Aquests 4 primers partits de Lliga, per un article que parla d'actes notoris i públics que atentin a la dignitat esportiva, i el més 1, com explica el Ramon Fuentes a Mundo Deportivo, és per ser agreujant que tot es va produir fora del terreny de joc. Per tant, serien aquests 4 mesos, que serien les 5 primeres jornades, 4 mesos de Lliga.
Recordo que Lewandowski van caure 3 partits
molt durs,
per veure sí. Per tocar-se el nas.
Quina duresa del jutge instructor, eh?
I ara són 4 mesos, serien 2 partits més per fotre un cop de puny.
Sí, ostres, tu. Va sac, eh? Quin tio.
Ironia.
Quin azote, eh?
Ironia
madridisme, eh?
Ironia modeón.
Va passar quasi 3 meses, además.
Sí, sí.
Però escolta, jo entre això i que Vinícius ahir no fa la declaració.
Que l'estaves parant.
Al partit de València.
No sé jo que t'enganxa amb les revolucions a tope, amb la vena aquí, saps? Hòstia, tio, l'estaves parant, s'ho va prendre amb calma, es va prendre un cafè esperant a l'Àlex Baena, eh?
Et sembla molt greu, no?
No, i és possible que hagués... provocació, però s'ha de demostrar. El que està demostrat és que li va fotre un pinyo.
I el que deia Tebas, ninguna provocació puede comportar justifica, después una agressió. No
ho justifico, però vull dir que una cosa és factible i demostrable i l'altra no. Ma, 4 més 1? Surt molt barat, eh? Surt molt barat, perquè quan un tio li foti un pinyo a un altre a 200 revolucions al camp de futbol, què?
Clar.
Què li fots? Dos? Perquè jo diré, escolta, jo estava a tope i m'havia dit unes coses molt lletges
i
a sobre venia de fotre'm 100 metres a tota castanya, i m'havia fet una entrada aquí al turmell que m'havia deixat fet...
Aquí la diferència és les mesures, és a dir, no pot ser... Jo recordo fa uns quants anys ja que Sergio García, que jugava a l'Espanyol, Sergio García, recordeu? L'ex del Barça, a Mestalla li va dir a l'àrbitre, eres un sinvergüenza, li van caure 4 partits per desconsideració a un àrbitre, que no pot ser el mateix, que tampoc està bé.
No està bé.
Sinvergüenza és una paraula que el poqui diu molt.
No és un insult greu.
Però vull dir que les mesures, no pot ser igual això que fotre un cop de puny en un pàrquing quan alevosia i nocturnitat, no pot ser.
Però tenim mil exemples durant tota la temporada. També Carleto va dir que l'àrbitre havia enganyat, que estava loco, que no sé què.
Que no, que era l'idioma, Lluís, que era l'idioma.
Però té raó recordar-ho, perquè és una vergonya. No, va dir que s'havia inventat un penal.
Sí, s'havia inventat, que havia enganyat a la gent. I al final tot això ha acabat sent un problema idiomàtic, com diu el Paracabezas.
Aquest diu que s'inventa un penalti i no passa res. I després tenim... l'idioma. I el Lewandowski es toca el nas...
I parlem clar. I després tenim el nostre Martin Luther King particular. El club ha estat dit Real Madrid, que és el senyor Vinícius, que és un cretí. Que perquè està de vacances no va declarar. Quan fa 15 dies volíem fer una convocatòria massiva a la Castellana i fer la major manifestació de la història d'Espanya.
És que no calia que hi anés.
Està entre Malcolm X, Mandela i Martin Luther King.
És que podia declarar a distància, Lluís.
Ho explicava a la Contra el divendres passat. Lo del club estat contra el club país, i és així, i el nostre país té un club que es diu Barcelona, que molesta moltíssim, i l'estat té un club que es diu Real Madrid, que té el favor, el fervor i la calor de tot un país també, i és així, i no em vull acostumar, és que m'hi nego a acostumar-me.
Ara que dius això, sisplau...
I perdoneu.
A veure, podem recuperar el meu periodista de capçalera, ara mateix, Nacho Cotino, la Buit Mediterráneo, sobre el que va passar ahir amb Vinícius, que no va voler anar a declarar.
Por cierto, que hoy era el día en el que Vinicius tenía que personarse en el juzgado de Valencia competente para declarar acerca de los insultos que recibió en Mestalla, pero el Nelson Mandela del siglo XXI ha entendido que entre ir al juzgado a luchar contra el racismo o pasar unas vacaciones de lujo en Miami, lo segundo es más importante que lo primero, con lo que ha dejado a la jueza con dos palmos de narices y ha decidido aplazar su comparecencia para otro momento en el que no esté tan ocupado. Para Vinicius Junior, a las causas nobles también les afecta la temporalidad, y en este caso, la lucha contra el racismo cierra por vacaciones.
Oh, sensacional. Sí, está sensacional. Doncs això.
Me rao con San.
Paco, ¿qué?
A ver, yo creo que no hay que mezclar una cosa con la otra. Es evidente que sí, es evidente que Vinicius nunca, vamos, yo no lo catalogaría nunca como el gran emblema de la lucha contra el racismo. Eso es una evidencia. Pero sí es cierto que en ningún caso podemos olvidar que en muchísimos campos de fútbol de España se le ha llamado mono.
Que no tenés a ver,
claro.
Que
sí, ya lo sé.
Pero quan et citen a declarar, has de declarar, sí. I ja estàs a la tombona a Miami, doncs surts de la tombona i
no vas a declarar. Podia fer-ho per videoconferència.
Videoconferència.
Eso está fatal.
Igual s'ha quedat sense dades o algo.
Pero, de todos modos, no está al nivel de tener actitudes racistas con un futbolista. No, a eso me refiero. Y yo creo, la sensación que he tenido siempre, desde el minuto uno que pasó esto con Vinicius en Valencia, es que desde Valencia se ha tratado eso también, igual que desde Madrid, como una cuestión de Estado, como si a toda la comunidad valenciana se le estuviera diciendo que eran racistas. Y no es así. Pero yo creo que hay que castigar ese tipo de comportamientos.
Pero diré una cosa, es que van mentir. Un altre cop Carleto, que a mi em cau fantàsticament bé, va tornar a mentir. Perquè va dir que tot un estadio l'havia llamado mono. És mentida.
Ahí,
sí. Li va dir tonto.
Ahí
i també és veritat que fora de l'estadi molta gent li va dir mono, però no és quan ell se'n va del camp cada
cursant,
que un estadi sense li diu mono, li diu tonto.
Fernando, però...
que no pots enganyar la gent,
intento ver el lado positivo. Y yo quiero pensar que después de esta supercampaña que se montó, que no se hubiera montado con nadie, a no ser que no fuera a jugar del Real Madrid, en eso estoy completamente de acuerdo, intento sacar la nota positiva. Que posiblemente eso, posiblemente, sea más difícil de que pase. Intento ver ese lado positivo. Es evidente que si hubieras un jugador del Barça, esto no se hubiera montado, pero...
Perquè passi, ell s'ho ha de prendre en sèrio. I el que no pot ser és molt en sèrio mentre estem treballant i quan estem de vacances ja, escolta tu, ja no tinc tanta pressa. No, si tocava declarar.
Sí, hi ha dues
coses. Convirtiéndolo
en vedet, subiéndolo al palco, sentándose en la primera fila.
Eso es una
evidencia. Es todo un vodevil.
Es una evidencia, no. Pero intento ver el lado positivo, insisto, de que si esto sirve para que haya gente que se corte un poquito con este tipo de comportamientos, pues que algo habremos ganado.
Yo creo que una parte es que tothom està d'acord en censurar i que no es pot insultar, no pot haver insults racistes ni a Vinicius ni a ningú. Això s'ha d'erradicar, i després hi ha l'altra part, que és la part de dir, estem amb tu, jo estic a favor de Vinicius i del que va fer, a Mestalla, però un cop acaba el partit i ell agafa aquesta bandera i diu, això no pot tornar a passar, i al partit de Brasil es posa la samarreta negra, i Brasil i la Federació Espanyola pacten que hi hagi un partit contra el racisme, i tu estàs al capdavant de tot això, si tu vols liderar-ho, al moment en què hi ha el judici i s'ha de jutjar precisament els que t'ho van fer, tu has d'estar allà.
Mi pregunta és, la bandera se la pone él o se la ponen a él? Porque yo creo que hay muchos estamentos que le han puesto a él la bandera.
Perquè ell també fa molt.
Ell l'utilitza i ell se deja utilizar.
Sí, és precisament eso.
I ell se deja utilizar.
És justo eso.
Ha de venir ni que sea nadando de Brasil de donde esté, però ha de venir. No puede quedarse de vacaciones.
Però no oblidem que el rerefons de tot això era controlar l'arbitratge, perquè el Florentino va dir que tot el que havia passat amb Vinicius era culpa de l'arbitratge, que s'havia de retocar. Què vol dir l'arbitratge? Què vol dir?
Perquè ell volia tot, l'estament arbitral, el VAR...
No, tot i això. Ell vol el VAR perquè s'ha tirat la temporada rebentant el responsable del VAR, que és Clos Gómez, que li va fotre uns vídeos a Real Madrid Televisió que el destrossava. I aprofitava aquesta vinentesa per intentar agafar el control de l'arbitratge i del VAR, perquè segons el seu plantejament el VAR ha anat contra el Madrid. Quan us diré una cosa i us repetiré, aquest senyor Tebas que ha parlat va dir un dia, i no ho ha desmentit ni Rubiales ni Florentino, hay un antes y un después del VAR, la llamada de Florentino a Rubiales.
Sí,
quan aquella jugada del todo que José Luis.
Mm-hmm. Sí, sí.
Això ho va dir Tebas, i mira que es porten malament amb Florentino i amb Rubiales. No he vist la querella ni la demanda, ni ha hagut de declarar el senyor Tebas per això.
Què volies dir, Roger? No,
no, no, només anava a dir que si ell no es presenta a... quan estan dient allò de la bandera, que jo l'he vist també amb la samarreta aquella de color negre de Brasil i el puny i tot plegat, si tu no et presentes al judici el dia que tu estàs, quan tu estàs al capdavant de tot això, el que fas és treure la importància a aquesta situació.
Sí, sí.
I precisament el que estem intentant de fer entre tots no. És donar-li importància, que això sigui capital i que no es torni a repetir
més insults. Una pregunta. Suposo que quan tu no vas a declarar en un judici o en, bueno, una testificada o com es digui això... has deduït un motiu de pes, no?
No sé, li ha comprat la jutgessa, per cert.
Això dic, però...
li ha prorrogat, vull dir, clar, la declaració.
Estaria bé que se sabés, perquè... aviam, ha de ser de pes, ha de ser important.
Una otitis a la piscina, segurament. Bé,
no? Dic, clar, igual no va anar...
amb el tap o alguna cosa.
Es va llançar amb palillo i li va entrar aigua.
Palillo,
Tots ens hem llançat a palillo un cop.
Sigui dos quarts d'una.
I no em facis parlar dels jutges, perquè ja no del cas Vinícius, del cas Negreira, del cas tot, de la guerra que hi ha actualment entre el jutjat número 1 de Joaquín Aguirre i el jutjat número 9 de Sílvia López Mejía, que és qui ha agafat el tema perquè el senyor Joaquín Aguirre estava molt ocupat amb el cas Volkov buscant russos al voltant de Puigdemont. Això queda la Sílvia López Mejía. Sílvia López Mejía està totalment, però totalment influenciada per Ricardo Sangadea, que és fiscal en aquest cas, que recordo que és fiscal anticorrupció, que de cap manera permetrà que el Barça sigui al mateix temps encausat i perjudicat.
Sí.
Per tant, tot plegat, no em facis parlar que m'escalfo.
Va, doncs deixem-ho aquí. Saperes, gràcies, eh?
De res,
una
bona nit,
un plaer, com sempre, tenir-te
aquí. I felicitats per les audiències.
Gràcies, a tu també, per la part que et toca, Saperes.
A veure, tu.
Abans de tancar tertúlia, un parell de coses molt ràpides. Una cosa és la dada Jové. Jové ha trobat una dada d'avui, és del 28 de juny? És del 28 de juny, eh? Bé, ara som 29, però bé, de quan va començar el programa. Ha trobat una dada del 28 de juny del Barça. Ara l'explicarem. Primer, però... l'Espanyol començarà la Lliga al camp de l'Albacete. Quim Salvador, hola, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, avui s'ha fet el sorteig del calendari de la segona divisió, que arrencarà el cap de setmana 12-13 d'agost, amb un Albacete-Espanyol al Carlos Belmonte, partit que l'entrenador blanquiblau Luis García considera debut difícil.
Está claro que nos hubiera gustado muchísimo empezar en nuestra casa con nuestra gente, pero nos va a tocar viajar a Albacete, un muy buen equipo, con un entrenador que continúa, equipo que ha... jugado el playoff de ascenso a primera división, con lo cual sabemos de la dificultad, pero nosotros con mucha ilusión, con entusiasmo, con ganas de empezar a trabajar con los jugadores para llegar lo más preparados posibles a ese primer duelo.
El primer partit de l'Espanyol 23-24 a casa serà la segona jornada, 19-20 d'agost, contra el Racing de Santander. I aquí Luis García, més que del rival, ha parlat de la importància de fer-se forts al Front Stage Stadium, que és el nou nom comercial de l'RCD Stadium, per poder tornar a primera.
Segundo partido en casa contra el Racing de Santander, especial, como no puede ser de otra forma, reencontrarnos con nuestra gente, con nuestros aficionados, que son los que nos van a ayudar en los momentos más complicados y esperemos hacerles disfrutar muchísimo durante este año, disfrutar de muchas victorias. Debemos entre todos conseguir que el estadio sea un fortín, que seamos capaces de sumar muchísimo de tres, porque esa será una de las bases para conseguir el objetivo, volver a primera división.
Per cert, els duels contra l'Andorra, no hi ha altres rivals catalans a la segona divisió. Hi ha l'Andorra, i a part hi ha el morbo de que Gerard Piqué és el president, doncs seran el 17 de desembre al Principat i el 21 d'abril a Cornellà. I també serà a casa l'últim partit de Lliga de l'Espanyol aquesta temporada vinent, contra el Cartagena l'1 o 2 de juny.
L'Espanyol-Andorra de l'Stage Front Stadium coincideix amb el Madrid-Barça del Bernabéu, el mateix cap de setmana, el 21 d'abril. Prèvia de Sant Jordi tindrem un Madrid-Barça al Bernabéu, que pot decidir una lliga, perquè quedaran 6 jornades aquest any només, i a més un Espanyol-Andorra a segona divisió, que també pot decidir moltes coses, perquè quedaran poquíssimes jornades també a segona. Dani Solsona, hola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs, Dani?
Bé.
Sentint el programa, suposo, com cada dia. Tu ets un dels 114.000 oients, fidels?
Exacte. Sí, estava escoltant. I molt interessant, ja sé que és la millor tertúlia del dimecres.
Aquí has estat, Dani. Aquí has estat.
Jo crec que el Dani ens escolta sempre que no li surt alguna altra cosa.
Aquí has estat immens, Dani.
Sí, no. Escolta, va, què et sembla el calendari? Aquest debut al Carlos Belmonte, segona jornada al Racing de Santander?
Els primers 4 partits, 12 punts.
Ostres.
10, 12 punts.
Sí, eh?
Ha de fer l'Espanyol. L'Albacete és veritat, eh? L'Albacete, equip que ha fet una molt bona temporada, que ha jugat al play-off. És veritat que amb el play-off, amb el Llevant, doncs va perdre els 2 partits, jugar 3-0. I és un equip màxim golejador de la segona divisió, però també ha encaixat molts gols. Però bé, jo estic confiat,
Jo et veig finet, ja estudiant els rivals, eh? Mira, les 4 primeres jornades, camp de l'Albacete, Racing de Santander a casa, camp del Mirandés, Amorebieta a casa. Per això diu el Dani que hauria de fer, sí, 10 de 12, 9 de 12.
Sí, perquè el cinquè és contra el Llevant, aquest ja el deixem a part.
Aquest...
la veritat és que són equips que quan comença i vist el calendari, se m'han posat una mica els pèls de punta, no?, perquè acostumats a un altre tipus de calendari, doncs jugar contra Albacete, amb tots els respectes a tots els equips, Albacete, Mirandés, Amorebieta i Santander, doncs home, en principi s'hauria de començar bé, i començar bé significa enganxar la gent, que fer trempar el soci, que vagi al camp, que s'enganxi, i això només s'aconsegueix guanyant partits, evidentment.
El Dense, Racing de Ferrol, Villarreal B, Eibar, Huesca... No, és que la segona divisió aquest any... Déu-n'hi-do, Dani.
Són 42 partits, eh?
Sí. Més llarga la lliga. No, s'ha d'acabar entre els 2 primers, perquè si no això del play-off pot ser llarguíssim, també. Bueno, ja tindrem temps de parlar-ne. Et veig una mica il·lusionat, ja, com a mínim, avui que ha sortit el calendari.
Sí, perquè fins ara estàvem una mica destrossats per baixar, i ara doncs ja ho veus més a prop. Jo ja tinc ganes de que comencés aviat ja els partits, però encara hem d'esperar. El dia 4 em fa l'efecte que ja comença a entrenar Luis García. Veurem la Gara Garza si què pot fer, si arriben jugadors, si se'n van. De moment a l'Espanyol tot està aturat, però jo considero que l'Espanyol serà millor equip que la majoria dels que estan a segona. Però bueno, després s'ha de demostrar.
Això sí, sobre la gespa. Dimarts que ve, l'Espanyol és un dels primers que comença la pretemporada. Dimarts que ve, dia 4 de juliol, l'Espanyol es posa en marxa, ja vull dir que això. No ens n'hem adonat i ja estem arrencant una nova temporada. De fet, al Barça li queden 12 dies per arrencar la pretemporada, perquè el 10 de juliol el Barça també comença a fer proves mèdiques i començaran ja els entrenaments abans de marxar cap als Estats Units. Escolta, Solsona, no marxis. Mira, que ara per tancar tertúlia explicarem una cosa boníssima. Dada Jové. Hola, Jové.
Hola, bona nit. Què tal?
És que avui que ha sortit el calendari de segona divisió, malauradament amb l'Espanyol que va baixar, el Jové m'ha dit, tu saps que un 28 de juny el Barça va estar a punt de baixar a segona per única vegada a la història? La sabíeu, aquesta dada, o no?
No.
No. Quan va ser això?
A l'any 42, un 28 de juny de l'any 42, fa 81 anys, el Barça va jugar un partit que si el perdia se n'anava cap a segona.
Hòstia. No va passar per sort, eh?
Tan dramàtic com això, només ha passat una vegada a la història i va ser un 28 de juny, pràcticament.
Aquí, doncs mira, anem a recordar-ho amb aquest magnífic reportatge que ens ha preparat l'Oriol Jové.
Som a la temporada 1941-42, és una temporada molt desastrosa pel Barça, una temporada terrible. Les primeres 6 jornades de Lliga perd 5 partits i només suma un punt. La primera victòria no arriba fins la jornada 7 i a la jornada 9 toca fons perquè per primera vegada i única a la història el Barça es posa cué de primera divisió. Només ha passat a la jornada 9 d'aquella temporada 1941-42. De fet, passa moltes jornades en descens directe i al final se salva però queda 12è. Tercer per la cua i ha de jugar la promoció de descens per mantenir la categoria. Això ens porta al 28 de juny de 1942, a tal dia com avui fa 81 anys. El Barça és a 90 minuts de jugar-se la salvació, la permanència, a primera divisió. És una promoció de descens a partit únic contra el Múrcia.
Pocos minutos antes de las 7 de la tarde aparece el Barcelona sobre el terreno de Chamartín y es recibido con cariñosos aplausos por el público y gritos de Barça, Barça, por un centenar de aficionados catalanes que se encuentran en la tribuna. Seguidamente salta al campo el Real Murcia, que también es cariñoso.
Cal dir que una setmana abans el Barça és campió de Copa. És a dir, 7 dies abans de jugar-se la salvació a primera divisió, el Barça guanya la Copa del Generalíssimo llavors.
Un partit contra la Murcia a Chamartín, no? Deia aquesta veu. És que el Jové fa de tot, vull dir, ell mateix s'ha autoproclamat narrador d'aquell, del nodo d'aquella època. Sí, sí.
Ha canviat hasta l'accent.
Sí, sí, canvia la voz un poco.
Fixa't que això és, és la recreació del text de la crònica que va fer Mundo Deportivo d'aquell partit.
Hòstia, que bo! O sigui, li has posat veu,
li has posat veu antiga
a la crònica d'aquell any 42.
A la crònica de Mariano Cugueró, que va ser l'enviat especial de Mundo Deportivo a aquell partit a Chamartín. I després escoltarem també la valoració que va fer el director de Mundo Deportivo a l'editorial d'aquell dia.
Ah, que bé, que bé. Avancem. Havia guanyat la Copa, promoció de permanència contra el Murcia a Chamartín. Què va passar?
Comença el partit. El Barça, recordem, jugar amb Miró a la porteria, Zabala i Benito a la defensa, Raic, Rosalén i Franco al mig del camp, i Sos Pedro Escolà, Martín, Balmanya i Valle al davant, i comença dominant, però arribem al minut 20 i marca el Murcia.
El Murcia logra llevar nuevamente el juego al terreno barcelonista. Huguet se interna desbordando a Zabala, pero este le agarra, por lo que Escartín señala un golpe franco cerca de la línea de penalti, que el mismo Huguet se encarga de transformar en gol, haciendo inútil la estirada de...
El Barça està perdent i, per tant, en aquests moments és equip de segona. Hi va haver uns minuts a la història del Barça que va ser equip de segona. Ara mateix baixaria, de fet... no pinta gens bé, perquè després d'aquest primer gol del Múrcia està a punt de caure el segon, està a punt de caure el 2-0, però el Barça reacciona ràpid i aconsegueix l'empat al minut 26.
El delantero centro azulgrana Balmaña cede a Martín un pase adelantado y este efectúa una de sus clásicas jugadas, colándose entre la defensa y lanzando desde la izquierda un soberbio chut que se cuela por el mismísimo ángulo. Los barcelonistas abrazan y felicitan a Martín por su...
Gol de Mariano Martín, que posa l'1-1 al marcador, resultat amb el qual s'arriba al descans, això sí, amb domini del Múrcia. Per tant, la permanència primera s'ha de decidir a la segona part. Sembla mentida que el campió de Copa estigui tan contra les cordes a la Lliga, però això és el que passa en tota la temporada i també a la primera part d'aquesta promoció de permanència. A la segona part, l'entrenador Nogués sacseja l'equip i al minut 61 Mariano Martín torna a marcar i posa el Barça per davant, marca l'1-2. I després, en 5 minuts, el mateix Martín marca dos gols més. En fa 4 aquell dia, 4 per salvar el Barça, un jugador de 21 anys que havia nascut a Palència. I a l'últim minut, Sos Pedro marca l'1-5 i confirma la salvació del Barça. Escoltem l'editorial que escrivia l'endemà a Mundo Deportivo el director d'aquella època, José Luis Las Plazas.
La cosa esta vez ha quedado en un susto. No ha pasado de aquí. Ha habido susto y de los grandes. Susto de los que no se olvidan. El Barcelona, el club de los éxitos esplendorosos, el club que sabe de esas tardes luminosas en que el campo encendido en entusiasmos y desbordante de emociones triunfales llega a formar la esencia misma del deporte, ha estado en franco peligro de desaparecer de la división en que se mueven los más grandes valores del fútbol hispano.
Et sembla, la crònica?
Una subordinada més i...
Sí, sí, sí. La palabra franco sale continuamente por ahí,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 és
indirecte. El Barça era el club de los éxitos esplendorosos, el club que sabe de esas tardes luminosas en que el campo encendido en entusiasmo y desbordante de emociones triunfales llega a formar parte de la esencia del mismo deporte.
Mira, preferia per fer tu les recreacions.
Quines grans cròniques, quines sí, sí, grans sí, sí. Cròniques.
4 gols de Martín.
Sí, sí, sí.
Mariano Martín.
5-1 al final, el resultat diu que el Barça no va patir per salvar-se, però sí, va patir.
Va patir, i l'Alemanya és el nostre... Domènec.
Domènec Balmanya, qui és?
El mític Domènec Balmanya, no?
Sí. Que ah, sí, sí.
Era comentarista de José María García.
Sí. Que gran.
Va haver uns minuts. Força el Barça, no? Va estar segon.
La recordava Solsona, aquesta història, o no?
No havia nascut, eh?
El Dani és molt jove.
Què estàs volent dir, Aleix?
No, dic si la recordava, no sé. Digues.
És brutal perquè... m'he donat compte que en aquella època ja la filosofia Barça ja era de jugar a l'atac, perquè ha dit l'alineació al Jové i a l'Oriol i només ha posat dos defenses,
Que és
bueno,
veritat,
no? Clar, és un 2-3-5.
Imagina't.
Un sistema de joc amb 5 davanters.
El Barça va ser fidel a la seva essència per salvar-se en aquella única ocasió que va estar a punt de baixar a segona. Bona història avui que hem recuperat aprofitant això, el sorteig de segona divisió i que era 28 de juny. Dada Jové, això ho ha trobat amb aquell ordinador, ja sabeu.
Avui m'ha avisat, hi ha una secció que m'avisa de les efemèrides del dia i m'ha entrat a xafardejar un moment i...
Quin malalt,
Ho ha de patentar.
Quin malalt, ho ha de
patentar. No l'ha vendido todavía, no?
I com em dic Martín, a primera els mantingui.
Espera, Lluís, perdona, anem a rematar-ho. Què ha dit? Com em dic, què?
I com em dic Martín, a primera es mantinc.
Que molt, molt bé, gràcies. No podem acabar d'una altra manera, la tertúlia d'avui.
Escolta, Dani, una cosa.
Sí.
Sense José Lu, què fareu?
No ho sé.
Qui fitxaries?
Queda molt bé amb la música aquesta.
Sí,
de
fora.
No ho sé, la veritat és que...
És que això és dur, eh?
No m'he parat a pensar, no?
Però, tu dic, perquè clar, hòstia, no tu parles de fer 12 Puado, punts, pots, però aquí algú ha de fer gols, Puado. Eh?
Pots jugar a Puado. Si no ve ningú, igual arriba Di Mata, encara.
Ostres, Di Mata.
El retorno.
Sí, sí. Però... Bueno. Amb aquesta alineació, no, ara parlant d'aquesta alineació de l'any 42, Martín tenia una tenda d'esports a la plaça Universitat. Ostres,
no? Amb un altre exjugador del Barça, que ara no recordo el nom.
Reixac.
I el fill...
Era Reixac Martín.
Després va jugar al Sant Andreu, jo vaig coincidir amb ell, i les pilotes eren seves. Era Martín, però la pilota posava Nitram, al revés.
Al revés. Que bona la història, que bona. Sí. Molt bé, Solsona, que sirve pa un roto, que pa un descosido, Solsona, espectacular. Una abraçada, Dani, gràcies. Ens veiem diumenge.
Una abraçada a tots.
Adéu, adéu. Gràcies també a Lluís Carrasco, Fernando Polo i a Paco Cabezas. Fins la setmana que ve.
Quin bon dia, el Solsona. A mi cau també.
També. I a mi vosaltres.
I que bé que jugava, eh?
Això és veritat.
Molt.
I va estar a punt d'anar al Barça, sempre.
Estava a punt d'anar al Barça.
No, i tota la diferència d'edat, perquè hi havia diferència d'edat entre Reixac i Martín, però als deportes, a deportes, Reixac Martín.
Te'n recordes, sí. Tu? Amics, una abraçada, gràcies, eh? Adéu, adéu. Gràcies, Jové.
Fins ara.
Vinga, fins ara. Ara tornem i parlarem de bàsquet amb una persona que coneix molt bé, Roger Grimau, que és un dels grans protagonistes d'aquesta setmana.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test. Audi Center Barcelona Sud, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Audi Center Barcelona Sud, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A61 de Zona Franca.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
A Romacuguma Suzuki, aquest mes de juny tenim ofertes especials. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i a estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romacuguma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
RAC 1 Tu diràs
amb Aleix Parisseny.
Un quart d'hora i arribarem a la una de la matinada. Hola, Mundet, bona nit.
Què tal, bona nit.
Dia 2 ja de Roger Grimau, oficialment, com a nou entrenador del Barça de bàsquet. Un dia que hem estat molt pendents del Mercato. Avui ha estat un dia de calma, no? Calma tensa al Palau, diguem-ho sí. Així. No hi ha avenços pel que fa a la configuració de la plantilla que us explicava el Mundet aquesta setmana. Ahir ja us dèiem que el Barça té previst fer entre 3 i 4 fitxatges. Novetats?
Com a confirmació de fitxatges, no n'hi ha hagut. Kevin Panther, l'escorta del Partizan de Belgrat, estem en un punt de calma tensa on hores d'ara el fitxatge no ha avançat cap enlloc. RAC1 ha contactat aquesta mateixa nit amb el Barça i amb el Partizan de Belgrat i cap dels dos equips té notícies sobre l'oferta que té el jugador nord-americà damunt la taula dels uns i dels altres. No hi ha notícies, per tant, sobre Kevin Panther. El segon nom del mercat amb el que treballa el Barça s'allunya del Palau, Aleix, compte, Sertac Sanli, el pivot turc ha rebut una oferta del Panathinaikos que la temporada vinent puja de pressupost amb l'arribada d'Ergin Ataman a l'OACA. Jugador i tècnic ja havien coincidit un any al Galatasaray, tres temporades a l'EFES on van guanyar l'Euroliga junts, a la selecció turca, i ara Ataman el vol en aquesta primera temporada a Atenes. No s'allunya definitivament, però, com se sol dir, en mans de Sanli està. A hores d'ara no hi ha una resposta sobre el jugador turc. Per si de cas, el Barça té endavant un pla B per substituir-lo. I encara un tercer home, Aleix, el de Joan Parra. A les darreres hores el company Xavi Ballesteros l'ha situat en l'òrbita del Barça. T'haig de dir que a Badalona estan molt tranquils. La sortida és d'una mica més d'un milió d'euros i no pensen acceptar cap intercanvi de jugadors per la rebaixa de la sortida. És a dir, o passen per caixa i el Barça paga més del milió d'euros que costa el, com es diu en l'argot, el buyout, la clàusula de rescisió de Joel Parra, o el jugador no es mourà de Badalona.
Així és com estan les coses en aquest mercato del Barça de bàsquet de cara a la temporada vinent. A RAC1 volem seguir estirant el fil de l'inesperat canvi de la banqueta blaugrana, mentrestant, intentant portar veus autoritzades, que ens puguin ajudar una mica a fer-nos una idea de com és el Grimau entrenador. Quin era el currículum, Marc, de Grimau?
Des de que es retira, recordem, el 2015 ha estat dos anys entrenant els Jacksons a la Lliga EVA, dos anys ajudant de Diego Campo al Barça B i dos anys de primer entrenador al filial del Barça.
Diego Campo, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Has estat entrenador, entre molts altres, del Joventut, del Manresa, i entre el 2018 i el 2020, entrenador del filial, com ara deia el Mundet, amb Grimau. T'has sorprès el seu nomenament?
Bueno, es un proyecto del club. Yo creo que cuando un club tiene entrenadores en la cantera, uno de los deberes es irlos sacando adelante. Y también cuando eres entrenador jefe, ayudar a tus ayudantes a crecer, no solo en la formación, sino en el generar oportunidades. Yo creo que como filosofía de club está bien.
¿El veus preparat?
Por supuesto. Él, como decís, ha empezado desde la EVA y ha ido creciendo en las diferentes categorías. Bueno, ha trabajado con diferentes entrenadores, ha colaborado con mucha gente en el Barcelona y yo creo que sobre todo destacaría que es un entrenador inquieto por aprender, con lo cual, por supuesto que está preparado. Luego tiene una cosa muy buena, que ha sido el capitán del Barça y yo creo que los jugadores en Euroliga y en ACB lo van a respetar mucho.
¿Has pogut parlar amb ell per saber com estava?
No, estos días yo siempre los dejo pasar porque sé cómo va. Y creo que es mejor que pase el tiempo para poder hablar con calma.
Molt bé. Com el recordes a ell? Tu el vas tenir d'entrenador assistent, com dèiem, dues temporades, amb el filial del Barça a l'Aeroport. Com el recordes? Com ens l'hem d'imaginar a la banqueta?
Bueno, no lo conocía mucho, solo de jugar contra él, pero no había tenido muchas conversaciones hasta que empezamos a trabajar juntos, y la verdad es que fue una grata sorpresa, si teníamos amigos en común. Pero sí destacaría de él una cosa que me dijo Miquel Nolis, porque Miquel Nolis lo entrenó cuando, creo que lo entrenó en el Juventud, creo que era junior o sub-20 o algo así, y me decía que el Rugger se concentra mucho, y es verdad, tiene una gran capacidad para abstraerse de todo y ponerse a lo que tiene que hacer. Yo creo que esa es su capacidad de trabajo, igual que su capacidad de liderazgo, más desde el ejemplo que no desde la palabra, son sus fortalezas.
Diego, ¿quién era la feina que feia quan estava amb tu en Roger al Barça B?
Bueno, hacía un poco de scouting, aunque el scouting no era muy importante porque nuestro objetivo era evidentemente la formación de los jugadores y ser competitivos, pero un poco por ahí sí, también empezó a manejar pues todos los medios informáticos que se necesitan. Yo creo que él, pues con la humildad que tiene, se puso, se sentó y empezó a aprender todas esas cosas, y yo creo que eso es muy importante. Hay otros entrenadores que ya no quieren hacer esa faena y aprender eso, y él tuvo la humildad de aprenderlo, con lo cual ha pasado por todo el proceso. Y luego, pues, nos ayudaba mucho en la mejora individual del jugador, en el componente técnico-táctico, pero también en el psicológico, en el cognitivo, en el emocional, porque es muy importante en todos los clubes, pero en el Barça más, porque la exigencia es muy alta. Pero a la vez era capaz de, una vez a la semana, cuando yo estaba allí, pues ponerse con los minis a entrenar un día a la semana, con lo cual yo creo que es una persona abierta y con capacidad de adaptación.
Quin tipus d'entrenador diries que és, perquè al gran públic se'n pugui fer una idea?
Bueno, creo que es un entrenador cercano al jugador, que, como os comentaba, tiene una gran capacidad de liderazgo desde el ejemplo, que habla poco pero que habla bien. Es decir, él no necesita manifestarse ni hacer grandes expolios ni grandes gestos, sino que él va como una hormiguita trabajando y ganándose a la gente. Y yo creo que finalmente también destacaría, no me quiero olvidar, de la gran confianza que tiene en sí mismo. Y eso es fundamental para ser entrenador, pero sobre todo para liderar un club como es el Barça.
Vale. Per tant, de portes endins, tu creus que es guanyarà el vestidor, no? Que ha estat capità, que sap de què parla, no? Que la gent el veurà com el que és, no? Un jugador que va guanyar-ho absolutament tot amb el Barça. Però a vegades ens oblidem de portes en fora. És a dir, ell haurà de competir amb monstres com Obradovic, Barjokas, Ataman, Lasso, Messina, Scariolo. Això és un repte, no? També davant del rival i davant d'un altre entrenador.
Totalmente, y se la saben todas y tienen el respeto de mucha gente, pero no hemos de olvidar que una vez Obradovic, que acaba de dejar de jugar, le dieron la oportunidad, y que otra vez Scariolo le dieron una oportunidad siendo muy joven, tanto en Italia como en España, y así cada uno de ellos. Y una vez alguien le dio una oportunidad a Saras, primero siendo ayudante y luego siendo primer entrenador, con lo cual todos pasamos por esa primera vez, que es dura, pero que hay que pasarla, y evidentemente al ser entrenador del Barça, estar cuestionado pues es algo que hay que aceptar, y yo creo que él conoce perfectamente lo que es el mundo del Barça y lo va a llevar bien.
Jo m'estava mirant a la teva carrera esportiva, Diego, com a entrenador. Sí. Tu fas el gran salt de Tarragona, que era un equip de Lep Plata, el que seria l'equivalent, perquè la gent que ens entengui, a la segona divisió B, a ser entrenador assistent de Pedro Martínez a la Cas Bayo, a l'ACB, i un altre gran salt de ser assistent d'Aito al Sevilla a ser primer entrenador del Múrcia. Em temo que, és a dir, intentant que tu recordis aquest teu salt, el salt d'en Roger d'Eva al Barça encara serà més bèstia.
Sí, es bestia, pero él conoce mucho el Barça. Yo creo que eso es fundamental. O sea, hay otros entrenadores de fútbol y baloncesto que les ha ido muy bien en el Fútbol Club Barcelona, y creo que parte del éxito es conocer muy bien lo que se cuece dentro del vestuario y lo que se cuece fuera. Porque cuando tú llegas al Barça, aunque sea en las categorías de formación como yo estaba y tenía un pequeño contacto con el primer equipo, eso es otro mundo. Y hay que entender cómo funciona ese mundo y necesitas tiempo. Y él eso lo domina perfectamente.
Molt bé, tant de bo. Escolta'm, amb les retallades, suposo que ets conscient, que el Barça està ben retallades, Mirotic, Saras, no només el bàsquet, en tot el club, se li pot exigir el mateix amb la plantilla que li acabi quedant? O creus que, a més, sent Roger Grimau, amb aquest context de les retallades, se li donarà una mica de peixet? Se li darà canxa, no sé si m'has entès, Diego.
Sí, perfectament. Jo crec que no se li va a dar. Porque el Barça tiene una exigencia máxima, y entonces, pues, aunque se limite el presupuesto, se diga, pues siempre una exigencia máxima, pero yo creo que él lo sabe, y cuando estás ahí como jugador y como entrenador, tienes que ser consciente de que la exigencia es máxima, que hay que competir cada partido en cada campo, y estás jugando un día sí y un día también, y eso pues él lo sabe, y yo creo que es importante saberlo, porque a los entrenadores se nos juzgan por los resultados, pero es más en el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona aún más, porque es un club grande que compite siempre y tienes exigencia y hay que aceptarlo como tal.
Mm-hmm. Per cert, a Diego Ocampo el tenim a Burgos, que ha pujat de l'Alep Plata a l'Alep Or. Ells són... Diego, sou el Burgos a qui l'ACB no permet pujar pels famosos cànons. No pas l'altre Burgos que s'hi va pujar a l'ACB. L'any que ve coincidiu els dos equips de la ciutat, bueno, a la categoria.
Perquè l'altre Burgos va perdre amb el Palència a la final.
Correcte.
De la Final Four, no? Sí,
sí. Vaya follón tenemos aquí. En los
el derbi, no?
En los Burgos. Sí, bueno, es un poco largo de explicar, pero ahora mismo nos encontramos en una ciudad de 185.000 habitantes, que hay dos clubes en la Leporo. Entonces, bueno, como entrenador, pues yo creo que hay que seguir en la línea que vamos, que esté convivir lo mejor que podamos con el otro equipo, y la verdad es que entre entrenadores, jugadores, aficionados normales, pues es una convivencia normal. Y creo que hay que seguir por ahí. La competitividad siempre es sana y te hace mejorar. Que os voy a contar a vosotros, que no sea competir con otro tipo de radios. No, pues eso es sano. Eso es sano, hay que aceptarlo, y eso te obliga a mejorar, y ahí tenemos que estar.
Molt bé, doncs molta sort amb aquesta etapa, amb aquest derbi de Burgos que viureu a la Leport. Diego Campo, un plaer, gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Bona anàlisi també la que ens ha fet de Roger Grimau. L'estem descobrint una mica més amb gent que ha treballat amb ell o amb gent que el coneix, no? I que ha coincidit amb ell. Està molt bé. Montito, alguna cosa més?
Sí, mira, confirmat que Pedro Martínez seguirà una temporada més a Manresa. Avui el club ja ho ha fet públic obertament. L'Eurolliga fa demà públic la llista d'equips inscrits tant a la màxima competició continental com a l'Eurocup, amb el Barça i el Joventut. Manresa, ja t'ho dic ara, segur que no. Hi haurà canvis en el format de competició? És segur que hi haurà, que s'introdueix el play-in a l'Eurolliga? És segur que es manté el format de partit únic a la fase final de l'Eurocup? I m'asseguren que hi haurà canvis a la Lliga regular. Avui s'han posat a la venda també les entrades pel Catalunya-Argentina del 25 de juliol al Nou Congost, entrades a 8 euros, i et puc explicar també que, segons ha pogut saber RAC1, l'equip vinculat del Joventut, el Bàsquet Prat, renuncia a pujar a la Lliga Leport. Es vendran la plaça i es mantindran a l'EP Plata, els Pota Blava. També tenim notícies de Sergi Vaca. A hores d'ara, segons ha pogut saber RAC1 també, el jugador vol seguir encara un any més als Estats Units. Té 33 anys, és agent lliure, després d'haver jugat aquest últim curs a Milwaukee, amb un paper molt, 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 però molt residual. De fet, quan el van traspassar el mes de febrer de Milwaukee a Indiana, l'endemà el van tallar i no juga des del 9 de febrer. Ho vol intentar, si veu en cor. Veurem què és el que dona de si l'Agència Lliure, que per cert aquesta nit ha entrat en vigor el nou conveni col·lectiu. De fet, s'ha aprovat aquesta nit, entra en vigor el dia 1 de juliol, que és quan entra, es posa en marxa l'Agència Lliure, i entrarà en vigor aquest nou conveni fins la temporada 29-30.
A veure si té sort, Sergi Vaca. Molt bé, Mundet, gràcies.
Bona nit.
Abans de marxar, seguim fent el compte enrere també cap al Mundial Femení de Futbol. Demà la selecció espanyola juga l'últim amistós. Marc Andrés, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix. Demà a partir de les 9 del vespre, enfrontament contra Panamà, selecció mundialista. L'últim abans de decidir la llista de 23 que aniran al Mundial. Ara en són 29, per tant 6 n'han de quedar fora. La llista més difícil de Bilda, en paraules del seleccionador, on s'espera que hi hagi una Alexia Putellas que evoluciona molt bé.
Bueno, la verdad es que las sensaciones con Alexia son muy buenas, siendo conscientes también de dónde viene, de la lesión que ha tenido, de la recuperación, de los minutos competitivos, y pues bueno, todos los plazos se están cumpliendo. Como he dicho antes, igual que el resto del equipo, es en un momento que está acumulando, pero está aceptando muy bien la carga.
El partit contra Panamà, l'estadi Román Suárez Puerta de Gijón, 5.400 espectadors amb totes les entrades venudes. I dic això perquè, parlant d'estadis, la UEFA ha fet oficial la seu de la final de la Champions femenina del 2025, a Lisboa, el José Alvarade de l'estadi de l'Sporting de Portugal, amb capacitat per més de 50.000 espectadors.
Home, molt bé, anem creixent en quant a aforament, eh? Recordo que la final de la Champions femenina 2024 és a Bilbao, a San Mamés, i la del 2025, doncs mira, a Lisboa. També prou a prop, per l'afició del Barça, a veure si el... les jugadores de Jonathan Giraldez van arribant a algunes d'aquestes pròximes finals de la Champions. Això sobre la gespa, fora dels camps de futbol, avui el sindicat FootPro ha presentat el primer estudi sobre la maternitat al futbol femení, Marc.
Un tema important que no està regulat amb un protocol al conveni col·lectiu i deixa les jugadores a expenses dels seus clubs, cosa que pot sortir bé, com el tracte que ha rebut a l'Arilla amb el Llevant, o força malament, com el tracte que ha rebut Marta Corredera al Real Madrid. I és que, segons l'estudi realitzat per FootPro, la preocupació de les jugadores és molt real, en paraules de la presidenta Amanda Gutiérrez.
Cuando hemos preguntado a las futbolistas si les preocupaba quedarse embarazadas por las posibles represalias, el resultado es que el 46% de las futbolistas están preocupadas por las posibles represalias.
Dins aquest 46%, destaca que el 60% té por a finalitzar contracte, mentre que un 40% veu possible discriminació del club o baixada de sou. Aquest estudi és només un primer pas perquè les jugadores puguin conciliar el poder ser mares i no patir per la seva carrera. Amb aquest estudi, FUTPRO ha demanat algunes millores dins el proper conveni col·lectiu, la majoria rebutjades per la Lliga F, i és que el sindicat reclama una base molt important que s'està oblidant, que és que cal escoltar les jugadores.
Queda molta feina per fer, molta feina per fer en aquesta primera Lliga de Futbol Professional Femení que s'ha fet aquesta temporada i que ha anat així, a veure si en els pròxims anys això millora. Ara que parlàvem dels drets de les esportistes, amb aquesta reunió del sindicat FUTPRO i aquestes conclusions que avui ens explicava el Marc Andrés, avui també és notícia. Hola, Pol Rodríguez.
Bona nit, Aleix.
L'atleta Ana Peleteiro, perquè ha denunciat amenaces de mort per parlar dels atletes trans.
Sí, sí, la medallista de bronze de Tòquio 2020 en triple salt ha explicat a través d'un comunicat a Twitter que ha rebut amenaces de mort per haver dit en una entrevista al diari Marca que les persones trans no haurien de competir en categoria femenina. Literalment va dir: no estic a favor que les dones haguem de competir contra persones que genèticament són superiors a nosaltres. El seu punt de vista coincideix amb el de la Federació Internacional d'Atletisme, que fa ja uns mesos va prohibir la participació d'atletes trans en proves oficials, en cas d'haver fet la transició passada a la pubertat. Peleteiro ha deixat clar el seu suport al col·lectiu LGTBI, però també referma la idea que les atletes trans no poden competir en categoria femenina i, de fet, proposa adaptar una categoria, en aquest cas, per competir en igualtat de condicions.
Doncs, tant de bo, escoltin. Gràcies, Pol.
Gràcies.
Abans de marxar i de les portades, dissabte arrenca el Tour de França. Ho fa des de Bilbao. Le Grand Depart serà a Bilbao. De fet, divendres el Dani Aguilar està preparant també una tertúlia especial per parlar d'aquesta gran prova ciclista. I, Marc Andrés, tenim notícies sobre un dels corredors més coneguts del pilot.
Sí, l'eslovac Peter Sagan, que ha estat condemnat avui a 3 mesos de presó condicional per conduir begut, un incident del passat 12 de maig. Tot això, com deies, a 3 dies que el triple campió del món comenci el que ja ha dit que serà el seu últim darrer Tour de França.
És aquell dels cavallets amb la bici, no? Això, amb la roda alçada, Peter Sagan. Déu-n'hi-do. Ai, gràcies, Marc.
Bona nit.
Vinga, adéu. Les portades, Jové.
Amb el mercat un dia més com a protagonista, Mundo Deportivo titula 20 quilos, perquè sí, en referència a l'oferta que ha arribat pretén Aràbia que arribi al Barça pel migcampista, l'Esport parla en portada de Dembélé, diu Dembélé ok, que li ha comunicat, diu el francès a Xavi, la seva intenció de seguir i no executar la clàusula de sortida del seu contracte, i l'Esportiu es fixa en un que pot venir. Oriol Romeu titula l'Esportiu guanya punts, el migcampista del Girona. Si agafem la premsa de Madrid, el Marca titula Vini crea escola, fa un reportatge sobre l'escola que Vinícius ha obert a la favela on va néixer. Un reportatge que segur que li agrada molt al periodista de València,
Nacho Cotino,
amic teu. I el diari AS es fixen amb Bellingham. Diu, la clau anglesa.
Està ben trobat.
Un titular semàntic per analitzar també el que pot aportar el jugador alemany, anglès, al joc del Real Madrid.
Està ben trobat aquest. Gràcies, Jové.
Fins demà.
Avui hem tingut el Josep Maria Casas a la part tècnica. Gràcies, Josep Maria. I a tota la redacció d'Esports de RAC1 també. Moltíssimes gràcies per tota aquesta magnífica temporada, per l'EGM d'avui i pel que ha de venir en el futur. I ens dirà adéu des de les colònies d'estiu de RAC1 el Gerard Martí.
Demà més ràdio esportiva.
Clar que sí. Demà més ràdio esportiva. També amb la gent de les colònies d'estiu de RAC1.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 2 minuts de la una. Alberto Núñez Feijóo treu ferro al veto de les banderes LGTBI en alguns edificis institucionals de llocs on el PP governa amb Vox. En una entrevista aquesta nit a El Hormiguero amb Pablo Motos, molt més relaxat que la del dia anterior amb Pedro Sánchez, el candidat popular ha defensat que ell creu més en els drets que en les banderes.
Mire, a mí me gustan mucho más los derechos que las banderas. Ahora dicen que hay alguna discusión, algún ayuntamiento, porque si no se pone la bandera o no se pone. Ahora bien, los derechos del colectivo LGTBI son sagrados y tienen los derechos que le otorgan la legislación.
Tot i així, també defensa que vol fer marxa enrere amb la llei trans perquè diu que no respecta el sexe biològic. A banda, Feijóo ha deixat clar que si arriba a la presidència del govern espanyol vol una vicepresidenta dona. També aposta per reduir 5 o 6 ministeris, entre ells el d'Igualtat, tot i que no té clar si quedaria inclòs dins de Salut o dins de Presidència. Feijóo també ha defensat els pactes del PP amb Vox, entre d'altres al País Valencià o a les Illes Balears, on els dos partits han tancat aquest vespre un acord d'investidura. La popular Marga Pruens governarà en solitari, però l'ultradreta sí que entrarà als Consells Insulars de Mallorca i Menorca. A més, l'acord preveu, entre d'altres, eliminar qualsevol referència a la violència masclista i enterra també tots els avenços que s'han fet els últims anys per promoure el català. Encara en política, Jaume Collboni diu que la neteja serà una de les prioritats de la seva nova legislatura. En una entrevista aquesta nit a BTV, l'alcalde de Barcelona ha assegurat que la ciutat es gasta massa diners en neteja i que tot i així hi ha deficiències.
Jo la setmana que ve convocaré els concessionaris, les empreses concessionàries de la neteja de Barcelona. Però vull conèixer de primera mà per què som la ciutat d'Espanya que més gasta o de les que més despesa fa per capita 190 euros per persona i any amb neteja i hi han algunes deficiències poc explicables.
El nou alcalde ha reiterat que és partidari de la connexió del tramvia i també ha assegurat que cal afegir 15 noves parades a les línies de metro. Més coses, des d'aquest dijous està prohibit rebre trucades comercials si no s'ha donat el consentiment explícit a la companyia dient que les volem rebre. L'Agència Catalana del Consum anima a denunciar si tot i l'entrada en vigor d'aquesta prohibició es continuen rebent trucades que són comercials i que no són consentides. S'ha de fer davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. L'organització recorda que en cas que la companyia digui que té el consentiment per fer la trucada, sempre es pot revocar en la mateixa trucada. Als Estats Units, la Guàrdia Costanera assegura que ha trobat restes humanes dins el que queda del submarí Titan. Les restes de l'aparell han arribat al Canadà aquest dimecres, 10 dies després de la implosió. Les ha recuperat un vaixell canadenc, l'Horizon Arctic, que ha estat dies buscant i treballant a la zona. Algunes parts, com la proa, han sortit intactes de l'aigua i també s'ha recuperat una peça del submergible, on hi ha la finestra per on les víctimes podien veure a l'exterior. En cultura, Madonna ha ajornat la gira mundial Celebration després d'estar dies ingressada a l'UCI. La cantant de 64 anys ha tingut una infecció bacteriana greu i encara s'està recuperant. En un comunicat el seu mànager detalla que la salut de l'artista està millorant, però que encara ha d'estar sota supervisió mèdica. Aquest contratemps podria afectar els concerts que la cantant havia de fer a Barcelona l'1 i el 2 de novembre al Palau Sant Jordi. I un últim apunt perquè RAC1 tanca una altra temporada, la 14a sent líder indiscutible a Catalunya amb 894.000 oients. És el que diuen les dades de l'últim EGM que s'ha publicat aquest dimecres i que demostren que aquesta emissora és la més escoltada 19 hores al dia, de les 5 del matí fins a la mitjanit. El Món RAC1 amb Jordi Basté aconsegueix 711.000 oients diaris, més audiència que a tot Catalunya Ràdio, i també té l'hora de ràdio més escoltada, de 8 a 9 del matí, amb 415.000 oients, unes xifres que Basté ha volgut posar en valor.
I crec que és molt important que ho celebrem i que no ens quedem amb que, bueno, vale, ja és un EGM més, no, perquè això costa molt. Però molt vol dir molt, som poca gent amb pocs recursos, però a la vegada som sempre líders des de fa 14 anys. I això té molt mèrit. I per tant, jo crec que ens hem d'il·lusionar cada vegada que surt un EGM com aquest i que ens diu que aquesta casa és l'emissora més escoltada de Catalunya. I això forma part de la història de la ràdio, i punt.
La competència té 194.000 oients, el Vostè Primer 115.000 i el RAC1 migdia 87.000. A la tarda, el versió RAC1 puja fins als 287.000. L'Islàndia en té 124.000, el Nou C 109.000 i el Tu Diràs tanca el dia amb 114.000 oients. El cap de setmana, el Via Lliure és líder tant dissabte amb 558.000 oients com diumenge amb 452.000. I ara els esports amb Carles Rossell.
El Barça ja té data pel trofeu Joan Gamper. Serà el dimarts 8 d'agost i la Lazio és el principal candidat per ser el seu rival en aquest primer partit a Montjuïc. És l'opció número 1 després que el Nàpols quedés descartat. Un Gamper que no es disputarà conjuntament amb el femení, que de la seva banda disputarà el torneig amistós el 24 d'agost amb lloc i rival encara per determinar. És informació de RAC1, la vicepresidenta del Barça, Elena Fort, ha estat designada com a interlocutora del club en el cas Negreira. Després que la justícia rebutgés el Barça com a acusació personal, l'entitat blaugrana ha triat Fort com la persona intermediària de traslladar tota la informació que sol·liciti el club. Avui, que s'ha decidit en la Junta, l'última de la temporada, que la directiva del Barça haurà d'avalar 6,6 milions d'euros per haver incomplert la rebaixa salarial de les seccions imposada per la Lliga. La comissió antiviolència proposa una sanció de 5 partits pel futbolista del Real Madrid Fede Valverde. És la proposta de càstig després d'agredir el jugador del Villarreal, Àlex Baena, el passat mes d'abril. I un darrer apunt, anunci d'aquesta mateixa nit, el Tata Martino és el nou entrenador de l'Inter de Miami, l'equip on jugaran a partir d'ara Leo Messi i Sergio Busquets.
I pel que fa al temps, aquest dijous a la tarda descarregaran ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu, comarques de Girona i nord de les de Barcelona. Entre el vespre i la nit tindrem una escombrada quasi general d'oest a est, amb algunes tempestes fortes a l'interior. Afluixa una mica la calor, això sí, en comarques interiors. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RACU.cat.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Sabadell! Sí! L'Hospitalet! Sí! L'Eixample! Sí! Sant Quirze del Vallès! Sí! Esplugues! Sí! Badalona! Sí! Castellà del Vallès! Sí! Sant Joan d'Espí! Sí! I Banyeres del Penedès! Sí!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
La competència és el programa més escoltat de la ràdio de 12 a 1 a tot el país. Moltes gràcies.
Bravo!
Moltes gràcies. Volíem donar aquesta dada.
Per favor, no,
Sí, sí, sí.
No, per favor, no.
Sí,
sí. Però prou, eh?
Prou què?
Per favor, eh? Un altre cop lo de les audiències del GPS aquest, no?
No, és EGM.
Que sigui.
I a més, són cada 3 mesos a la ràdio. No pateixi, no ho allargarem. Volíem donar les gràcies a la gent que...
Però vosaltres ja heu vist mai.
Sí.
Hi ha alguna carnicera entre el públic?
Carnicer?
No, eh? Vosaltres heu vist mai que surti una carnicera de la carnisseria enmig del carrer a cridar cada dia som la carnisseria especialitzada en tocino amb més clients del barri de la Coquilla de 12 a 1 del migdia?
No, és que...
Tenim 354.000 clients que venen a demanar-nos hamburgueses picades amb la...
És una mica diferent, no té...
És una mica diferent.
Per cert, hem posat un 34% respecte a l'últim estudi d'audiència.
Bueno, és igual, això de les pujades i les baixes. Escolta, si heu pujat un 34% vol dir que la cosa estava molt baixa. Vull dir que...
No,
em vingueu amb milongues, que aquí a una banda i a l'altra...
Tothom guanya. Doncs vagi-se'n a l'altra banda.
Què voleu, un premi?
No, no volem... No, bueno,
el nostre premi és que la gent ens ve a veure cada dia.
Bravo!
També que cobrem a final de mes, però ja és secundari.
Bueno, no, crec que va al revés. T'ho dic com a director del programa, que si no hi ha una cosa, no hi ha l'altra. I l'important és cobrar a final de mes.
Deu dir que són 194.000 persones que ens entenc.
194.000 persones, sí.
Quina llàstima, no?
Fins i tot algun potser no és persona. Però
llàstima perquè per 6.000 persones no n'heu fet 200.000.
Bueno, hem fet 200.000 tot moltes vegades i ahir tornarem al proper GM.
Però escolti'm, s'han de sumar també d'una a dues de la matinada.
Que són 15.000, sí.
Jo no ho cobrem. Però es repeteix el programa.
Bueno, és que es repeteix, és una repetició amb algun acudit retocat, però no. La qüestió és que són 15.000 persones, doncs total, més de 200.000 persones.
Bé, sí, venga, us regalo un viatge... Un premi,
que no vull cap premi, de debò, en sèrio.
Jo te'l regalo.
No,
un premi.
Moltes gràcies, sí que me'l mereixo.
Per ser els més escoltats a la franja del migdia i això, venga. Us regalo un viatge en submarino?
Sí, no. No.
Què?
No.
Però... A veure les restes del Titanic.
No, el que sigui. No vull veure... Les restes ja les he vist a la pel·lícula i els documentals que hi ha a Discovery Max.
Deixeu-me dir també que hi ha 700.000 persones que es descarreguen els podcasts de la competència cada mes.
Bueno, això ara divideixeu entre els dies que té el mes. I
bueno, sí.
Te surten que cada dia ho escolten 100 persones al podcast.
Cada dia 100 persones.
No només això, sinó que hem canviat la manera de medir-ho i ara el que diem és la xifra amb la gent que ho sent més més, com a mínim més d'un minut, és a dir, no és gent que es descarrega o que
ho deixa allà pensat.
Per accident. Com es mesura això? És amb un metro?
Sí, no. És amb un metro.
Un metro es mesura els metros de persones que escolten el programa.
No, l'única persona que en sap de zeros i uns d'aquesta casa, que és en Carles Miró, doncs ho té, i ell va casa per casa i pregunta, escolti, vostè es ho descarrega?
En fi, moltes gràcies, no només a la gent que ens escolteu a la ràdio, sinó això, a la gent, als centenars de milions de persones que us abaixeu el podcast, van a l'altre.
I tot gràcies aquí, perquè aquí esteu donant moltes gràcies als oients, als personatges...
Gràcies a l'Àlex Arbiol, entre d'altres.
I gràcies a Salvador Illa, també.
Bueno, sí, ara li haurem de donar les gràcies al Partit Socialista de Catalunya.
No, no, a Salvador Illa.
A Salvador Illa. Sense vosaltres no seria possible, o sí, però ara tampoc ens posarem aquí a mirar. Parlem d'altres qüestions, si us sembla, qüestions importants també.
Els pagesos!
Els pagesos, sí.
Les fruiters!
Tenim els arbres fruiters a Sedegat.
Bueno, a Sedegat, estan a punt de morir.
Sí, de fet, Unió de Pagesos denuncia que no els deixen fer ni tan sols el rec d'emergència per salvar els avellaners, per exemple. Això ho van explicar ahir.
Fixa't tu.
Estan...
Les avellanes, que ja és fruita seca.
Ja.
Enguany serà dissecada.
Sí.
Inventarem un nou modo de fruita, que serà després de la fruita tendre, la fruita seca, hi haurà la fruita dissecada.
Sí, sí.
Fixa't tu.
I noves maneres de regar, perquè ja hem arribat al gota a gota.
Sí, home, després del gota a gota ja no hi ha aigua. Ara saps com reguem?
Com?
Allà a Vilanova de la Franja, a los pagesos.
Com?
Escupint!
No, home, no.
Que és el que mos quede.
Sí. Bueno, doncs això...
Escupirem a la cara.
Sí. Unió de Pagesos denuncia això, que no els deixen fer el rec d'emergència per salvar els avellaners.
Però no cal parlar de tantes males notícies, no?
Home,
no... Parlant de gent, aquí sí que li va bé les coses. Vinga, va.
Aviam, a qui li van bé les coses, a banda de la competència i a RAC1?
No, si deixen pensar algun nom així a l'atzar. Mira, Pedro Sánchez, per exemple.
Bueno, Pedro Sánchez...
Ja sabeu que jo no sóc ni dels uns ni dels altres, eh?
Sí, però una mica de Pedro Sánchez.
No, però ahir li va anar molt bé el programa del Pablo Motos.
Mare meva.
L'heu vist, l'Hormiguero, que divertit.
Això no...
Juguen, sempre estan fent jocs.
Sí, els meus collons fan jocs, una cosa... Això no ens interessa, això ha passat a una televisió d'un altre país.
Perdoni, però Catalunya també va veure...
No, 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 no.